Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Finalment, no hi ha hagut judici i els 8 acusats de violar en grup una jove turista a Magaluf l'estiu de 2023 han admès els fets i han acceptat penes que oscil·len entre els 13 anys de presó per a 3 d'ells, pels delictes més greus, mentre que altres dos assumeixen les penes menors acordades, 2 anys i 3 mesos. Tots han estat condemnats pel delicte contra la intimitat per gravar i difondre imatges de la violació per una coneguda xarxa de missatgeria, mentre que el delicte d'agressió sexual recau en 6 dels processats amb més o manco grau de participació. L'acord suposa una rebaixa notable del que el Ministeri Públic havia plantejat en un principi, dels 151 anys sumats de presó en total a 73, i en aquesta rebaixa ha tingut a veure els 150.000 euros consignats en concepte de responsabilitat civil per indemnitzar la víctima, que així s'ha apreciat com un atenuant. Assumpte destacat avui dilluns 9 de març, que en uns moments vos ampliam. Ivan López des del control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la resposta conjunta de salut i professionals davant les agressions a sanitaris.
Segons un conveni signat per la Conselleria i els col·legis de metges i infermeria, hospitals i centres de salut incorporaran un responsable que ajudi l'afectat a formalitzar la denúncia. També es vol fer feina en la prevenció d'aquests episodis, que són prop de 1.500 l'any passat.
Més orientadors i més places d'FP.
Són algunes de les mesures incloses en el nou programa de la Conselleria d'Educació per tal de prevenir l'abandonament escolar a les Balears, que deixa de liderar el rànquing. La taxa se situa en el 15,2% de l'alumnat, amb una millora clara la darrera dècada, però és una de les 5 més elevades de tot l'Estat.
Ofensiva del Consell de Mallorca per reclamar a l'Estat els 350 milions d'euros pel conveni de carreteres. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Tots els partits en representació a l'institució, amb excepció del PSOE, han donat suport a una moció que reclama al govern central que recuperi el conveni subscrit el 2021, ara amb preus actualitzats. En el llistat a finançar per part de Madrid hi ha una vintena de projectes per a un altre mur del segon cinturó.
A Eivissa, 5 mesos després de les inundacions, hi ha encara 150 vehicles pendents de ser reparats, retirats o donats de baixa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Es calcula que les pluges van afectar uns 800 vehicles entre turismes i motocicletes. La xarxa de tallers de l'illa ha estat incapaç de fer front a aquest volum de feina. La manca de personal qualificat ha estat un dels problemes. Per això molts d'aquests vehicles ja s'han enviat a la península.
La indústria menorquina descarta que el tancament de gamma tingui repercussions a l'illa. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La fi de l'activitat de la històrica empresa mallorquina ha suposat un cop per al sector lleter de l'illa. Els empresaris de Menorca, però, sostenen que no té per què tenir cap conseqüència, tot i que és una advertència, diuen, de la delicada situació que viu el sector primari des de fa ja uns anys. També descarten poder assumir la llet i recorden que a Menorca es va viure una situació similar fa poc més de 2 anys amb el tancament de la fàbrica de la Pallessa.
El petroli es dispara i les borses neden amb pèrdues.
Els pitjors temors econòmics sobre la guerra a l'Iran comencen a complir-se davant la manca d'activitat a l'estret d'Hormuz, punt clau en el transport del cru. Les places asiàtiques s'han enfonsat amb retallades que arriben al 6%, mentre que a Europa les pèrdues s'acosten als 2 punts percentuals.
En parlarem els propers minuts també del nou líder suprem de l'Iran, però ara coneguem el més destacat de la crònica esportiva i que passa pel Reial Mallorca, que continua una jornada més en descens. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. La millora notable quan el joc no serveix perquè l'equip surti encara del descens. L'empat contra Osasuna i la derrota de l'El deixa l'equip un punt per davall els il·licitans que marquen la permanència. Pendents en el Mallorca de la lesió de Raillo, una possible lesió d'isquio, la falta de més proves mèdiques. A la primera federació, l'Eau d'Eivissa torna a mirar cap a la part alta després de la victòria a Antequera per 0-3. A la segona federació, Poblense i Sant Andreu no fallen i continuen en la lluita pel lideratge, que ara mateix és pel català, 3 punts per damunt el mallorquins. I en pare, el Gemma Trià i aixeca el primer títol de la temporada. La menorquina fent parella en l'argentina Delphi Brea s'han imposat a la Premier Padel de Gijón, Ariana Sánchez i Andrea Ustero per 2-16-1.
I completem la portada amb la previsió del temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, començat setmana amb restes d'aire fred en capes mitges i altes de l'atmosfera que afavoreixen el creixement d'alguns núvols. De fet, avui ha plogut al dematí, també a nit passada, a punts al nord de les Balears, en especial cap a Menorca, també a punts del nord de Mallorca, on encara es mantenen alguns ruixats i pensant que poden caure fins a mitjan cap vespre. A la resta de les Balears, ambient variable, hi pot haver qualque ruixat cap al nord d'Eivissa, però serien coses bastant més puntuals. Els que has comentat de Mallorca i de Menorca poden ser localment intensos avui cap vespre. Després, a mesura que passin les hores, el cap vespre de tard, a poc el cel s'ha d'estirar, hi ha qualque petit núvol baix, però ja sense precipitacions. Demà matí tornem a repetir el creixement de núvols i probablement també cap a migdia, en especial cap a Eivissa i Formentera, per l'interior de Mallorca, demà es podrien tornar a repetir alguns ruixats. De moment, a curt termini, no hi ha gaire canvis tampoc quanta temperatura. De fet, avui tornem a tenir un ambient molt semblant en el que teníem ahir, amb valors màxims que van dels 16 en els 18 graus.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Audiència Provincial de Palma ha condemnat a 73 anys de presó els 8 joves francesos acusats de violar una lota a un hotel de Magaluf l'any 2023. En un primer moment, la Fiscalia reclamava per als encausats una pena que sumava un total de 153 anys. Les parts, però, han arribat a un acord de conformitat després que els condemnats han reconegut els fets. Les penes oscil·len entre els 13 anys i 3 mesos de presó i els 2 anys i 3 mesos, segons el grau de participació. Carme Moreno.
Els homes, tot de nacionalitat francesa llevat d'un suís, han estat condemnats per 6 delictes d'agressió sexual i 8 contra la intimitat. Els condemnats han reconegut que el 14 d'agost de l'any 2023 entraren a l'habitació de l'hotel de Magaluf, on s'allotjava un dels joves que es trobava acompanyat de la dona. Els homes, que sabien que la víctima estava inconscient pel consum d'alcohol, la violaren múltiples vegades. A més, varen gravar l'agressió sexual amb un telèfon mòbil i després varen difondre, a través d'una xarxa social, els vídeos que enregistraren.
Pocs dies després, Carme, els 8 processats ingressaren a presó provisional.
Sí, a més, en un primer moment, el Ministeri Públic demanava per als encausats un total de 153 anys de presó i el pagament de més de 190.000 euros. Les penes, però, avui s'han vist reduïdes després d'arribar a un acord de conformitat que ha tingut en compte l'atenuant molt qualificada de reparació del dany. En dedic als acusats ja han abonat la responsabilitat civil. D'aquesta manera, la pena ha quedat rebaixada a 73 anys. Les penes més baixes, han de dir, han estat per dos acusats que han estat condemnats a un delicte contra la intimitat. Aquí l'Audiència els ha imposat una pena de 2 anys i 3 mesos de presó. Les penes més elevades han estat contra 3 processats que han rebut una condemna màxima de 3 anys i 3 mesos, ja que més del delicte contra la intimitat han estat considerats autors d'agressió sexual continuada, amb accés carnal, violència i, a més, intimidació. La resta dels encausats han estat condemnats a penes que van entre els 6 i 11 anys de presó.
Parlem d'una notícia que coneixem encara amb el ressò del 8M. De fet, la Universitat de les Illes ha optat per llegir el manifest avui pel Dia Internacional de les Dones, en què reclama que es trenquin les bretxes que encara pateixen les dones universitàries. I una de les dones que ha trencat els estereotips és Patrícia Burges, vicerrectora i la primera catedràtica de filosofia que ha tingut la universitat en tota la seva història. Carme.
Sí, Burges explica que el seu departament compta amb una trentena de professors, dels quals només hi ha 2 dones professores i ella, que és l'única catedràtica, com han dit. Burges diu que ha patit moltes dificultats per arribar on és ara. Un dels entrebancs ha estat la conciliació de la vida laboral i familiar, però també hi ha hagut companys que no li han posat el camí fàcil.
Que m'han vist, bueno, com a una persona que en un moment determinat podia inclús deixar la seva feina, no?, i quedar a casa i no ocupar el lloc d'un altre, en aquest cas un home. Evidentment és una cosa que jo no he fet. He seguit, he lluitat i he intentat, pues, aconseguir les fites que m'havia proposat.
De fet, un catedràtic de la universitat fou condemnat per coaccions després que Lucrecia Burgés el denunciés perquè fets com aquests no tornin a passar. La UIB ha reclamat acabar avui, a través d'aquest manifest, en les bretxes de gènere i les discriminacions. Són les alumnes Patrícia Mateu i Laura Vedell que han llegit part del manifest.
Persisteixen bretxes i obstacles que limiten el progrés a la carrera investigadora en igualtat de condicions i en dificulten l'accés a espais de decisió i lideratge.
Reclamam drets, justícia i acció per a totes les dones i nines i de manera molt especial per a les dones i joves que estudien, investiguen, ensenyen i fan feina a les nostres universitats.
I encara sobre qüestions relacionades amb el 8M, un dels sectors que cada vegada treu més dones joves és el de la construcció, però no només amb tasques d'arquitectura o de gestió. A peu d'obra ja n'hi ha 6.000, una tendència a l'alça segons percep el sector.
Les dones trenquen estereotips i també se senten atretes per aquest sector molt masculinitzat històricament. Segons el responsable de construcció, el sindicat UGT, Roberto Serrano, l'any 2025 hi va haver un increment del 8,5% de les dones que feren feina a les obres en relació amb un any enrere.
Vale, y es un dato del que estamos súper súper contentos y esperamos que aumente, ¿vale? O sea, que a día de hoy, ¿vale? Estos son sí que son datos en este caso a mes de enero del 2026, tenemos actualmente trabajando en las Baleares en el sector de la construcción 6.163 mujeres y esperando que sigan aumentando.
La directora general de l'Associació de Constructors, Sandra Verger, explica que el perfil és d'una dona jove de nacionalitat espanyola que està més enfocada a les feines relacionades amb la rehabilitació d'edificis. Algunes, també diu, són gruistes.
Que se modifiqui aquesta percepció, no?, de que és un sector masculinitzat, de que se necessita un requeriment físic per poder fer feina dins d'aquest sector. Perquè hi ha molt d'oficis dins del sector de construcció i n'hi ha dels quals perfectament la dona la pot desenvolupar, inclús molt millor que un home, no? Vull dir, hi ha un estudi que se va fer també a nivell nacional, allà on tots aquests oficis que poden ser més acabats, doncs que la dona té una capacitat de fer aquesta feina molt més fina.
Verger ha notat una presència destacada de dones en els cursos de formació professional de la Fundació Laboral de la Construcció. Segons la responsable de l'Associació de Constructors, les Illes tenen la ràtio més alta de dones que hi participen de tot l'estat.
Ho avançàvem en titulars. Els col·legis de metges i infermeres es coordinen amb el govern per actuar en cas d'agressions en aquests col·lectius.
En virtut d'un conveni signat avui, cada centre sanitari tindrà una persona de referència per atendre professionals agredits. L'objectiu és millorar l'atenció immediata i donar suport en el tràmit de les denúncies. La consellera de Salut, Manuela García, ha insistit que el 33% dels agressors són reincidents i que aquesta baixa en cas que hi hagi hagut una denúncia.
Decir que nadie que sufra una agresión debe de dejar de denunciarla. Ese es uno de los objetivos más importantes que tiene este convenio, que cualquier persona que sufra una agresión, cualquier profesional sanitario que sufra una agresión, vaya y lo denuncie. Lo denuncie en el servicio de salud, lo denuncie en el colegio de médicos, lo denuncie en el colegio de enfermeras y de enfermeras, pero que lo denuncie.
Tant l'administració com els col·legis professionals volen animar els professionals a denunciar. Carles Requesens és el president del Col·legi de Metges.
A donar aquest missatge en els professionals, que estarem en el seu costat, estarem per protegir-los. Però això no només és un missatge per als professionals, això també és un missatge per a l'agressor, per a aquella persona que és violenta, per a aquella persona que va per al món amenaçant. Aquest missatge és un missatge directe de que aquestes accions no queden impunes.
Els col·legis professionals podran presentar també les denúncies per evitar el maltrangol a metges i infermeres. Rosa González és la presidenta del col·legi.
Afecta al professional a nivell físic, a nivell mental, a nivell emocional. Afecta al sistema de salut en términos de coste, de eficacia, de efectividad. Y afecta, como no, a la atención que damos a los ciudadanos.
D'altra banda, els socialistes han demanat la dimissió de la consellera de Salut i la seva compareixença urgent al Parlament pel col·lapse de les urgències de Son Espases, un fet que suposa la derivació de pacients a altres centres i la paralització d'intervencions quirúrgiques.
El portaveu parlamentari socialista, Iago Negreula, acusa el govern proens de destrossar la sanitat pública de forma intencionada.
Nuestros hospitales de referencia colapsan por el colapso de la gestión de Proens. Proens está haciendo que colapse todo aquello que toca. Manuela García no està capacitada per a gestionar nostra salut pública.
La consellera de Salut, per la seva banda, ha tornat a demanar disculpes avui a les persones afectades per la saturació a Son Espases i ha assegurat que la situació ha tornat a la normalitat.
Fue una situación puntual el jueves. El viernes ya prácticamente la mayor parte de los pacientes subían con una fluidez habitual a planta y hoy se vuelve a reanudar toda la actividad quirúrgica programada.
Son las 2:15. A la plana política, el Partit Popular i Vox derogaran demà al Parlament la llei de memòria democràtica aprovada pel Pacte d'Esquerres el 2018. Després de dos intents, Vox aconseguirà tombar la norma fruit del seu acord amb els populars. El PP li treu ferro, assegura que no era la seva prioritat mantenir-la, mentre que Més per Mallorca ho considera un fet antidemocràtic.
La norma que deixarà d'estar vigent té com a objectiu reconèixer i reparar les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. Vox, però, la considera una llei partidista i revengista. El diputat Sergio Rodríguez defensa que derogar-la és un exercici democràtic, just al contrari del que pensa Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, que lamenta, diu, que la presidenta Marga Proens hagi incomplit el pacte de 2024.
Una ley que intenta imponer una verdad oficial, una ley liberticida, una ley parcial. Y por otra, porque va a ser la primera ley que apruebe este Parlamento desde que estamos presentes en él, ya hace 7 años, a iniciativa exclusiva de Vox.
La concatenació de traïcions comeses per part del Partit Popular i de la seva presidenta, de Marga Proens, que ha faltat sistemàticament a la seva paraula.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, defensa que la derogació respon als acords amb Vox per garantir l'estabilitat de la legislatura i recorda que continuarà vigent la llei de fosses.
Des de la tranquil·litat que les Illes Balears ja existeix una llei de fosses que permet cercar a les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme per poder-les enterrar en dignitat.
És el segon intent de Vox de derogar la norma. El primer, el desembre de 2024, va fracassar després que el PP s'abstingués en la votació després d'un acord amb l'Esquerra a canvi que donassin suport a dos decrets del govern sobre zones inundables i a correccions de la llei de simplificació administrativa que el mateix PP havia votat per error.
L'eliminació de la llei de memòria autonòmica suposa la desaparició del Cens Oficial de Víctimes de la Repressió i també el catàleg d'espais i itineraris de memòria que identificava llocs vinculats amb la repressió o amb la lluita per la democràcia.
També s'elimina el 29 d'octubre com a dia del record i el cens autonòmic de símbols franquistes, així com la capacitat del govern de retirar-los si les institucions responsables no ho fan. Tot i això, bona part de les mesures continuaran vigents a través de la legislació estatal i la llei balear de fosses. La normativa estatal manté l'obligació de retirar símbols franquistes, garanteix el reconeixement de les víctimes i estableix sancions de fins a 150.000 euros per a l'exaltació de la dictadura. Val a dir, però, que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja ha dit que la derogarà també si governa. Pel que fa a la llei de fosses, que continua vigent, aquesta permet continuar localitzant i exhumant fosses comunes i identificant víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista.
Més coses. La Universitat de les Illes ha publicat un estudi que avalua per primera vegada com la intensitat d'una catàstrofe natural pot afectar una destinació turística. La principal conclusió és que la resposta no és homogènia, depèn del múscul econòmic de la regió afectada i de la força del fenomen natural.
Els desastres més greus redueixen de manera notable les arribades internacionals a les destinacions en desenvolupament amb infraestructures més fràgils i menys capacitat de resposta. En canvi, els països desenvolupats són més resilients i fins i tot poden experimentar increments puntuals de turistes si l'episodi no és molt greu, en forma de reserves de darrera hora de, per exemple, voluntaris que viatgin cap a la zona. Jaume Rosselló, catedràtic d'Economia Aplicada de la UIB i coautor de l'estudi.
No és el mateix xerrar d'una epidèmia a un país desenvolupat que a un país subdesenvolupat i un país desenvolupat. No és el mateix xerrar d'un terratrèmol a un país desenvolupat i un desenvolupat. En Balears està dins d'Espanya i com Espanya és un destí refugi davant events internacionals, qüestions internacionals que volen passar sempre, és un destí que es comporta amb més seguretat.
La recerca combina dades de 143 països i més de dues dècades de registres de l'Organització Mundial del Turisme.
I ho avançàvem en titulars. Educació prepara un nou programa per reduir l'abandonament escolar amb, entre altres coses, un test de cribratge a principi de curs per detectar possibles nous casos. La conselleria insisteix en la prevenció com a eina per evitar riscos, però també en l'ampliació de recursos per acompanyar l'alumnat durant l'època més crítica a partir dels 16 anys. Això en una comunitat en què l'oferta laboral del sector serveis no ajuda a mantenir els joves dins les aules. Olivia Navarro.
Així ho ha considerat el conseller d'Educació, Antoni Vera, qui vol que el nou programa contra l'abandonament escolar, que ara és del 15,2% del total de l'alumnat, es comenci a aplicar ja el curs que ve. A banda del formulari de cribratge, es continuarà reforçant la presència de psicòlegs als centres, les xerrades a les famílies i les tutories per ancorar els alumnes. Tot per continuar davallant escalons en la llista estatal d'abandonament formatiu que ja es va aconseguint en la caiguda de 5 punts al curs passat respecte de l'anterior. I en el marc d'una comunitat marcada per l'oferta laboral prematura per part del sector serveis.
En una comunitat autònoma on el nostre teixit productiu, la nostra economia és de sector serveis i on tenim una arribada d'alumnat procedent de sistemes educatius no europeus que perjudica, sobretot, és molt més difícil incorporar-lo en el nostre sistema educatiu quan ja és gran, això fa que nosaltres tinguem una problemàtica i una espada de Damocles sempre damunt.
Vera insisteix en la necessitat de patronals i sindicats tinguin en compte la formació dels joves aspirants a un lloc de feina, un fet que varen oblidar, critica el conseller, en la negociació del nou conveni col·lectiu d'hoteleria.
Se va perdre una oportunitat en el nou conveni col·lectiu d'hostaleria de primar la formació, sobretot per les noves incorporacions, on tenim nosaltres el gran gruix d'abandonament escolar entre 16 i 21 anys. Esperem que tant les forces sindicals com les patronals siguin conscients que el pròxim conveni col·lectiu ha de tenir en compte la formació.
Segons dades del Ministeri, l'abandonament escolar a les Balears continua afectant més els al·lots que les al·lotes.
El Col·legi de Farmacèutics informa d'un increment de demanda dels medicaments per tractar l'obesitat els darrers mesos. Els nutricionistes ho confirmen i asseguren que els pacients volen, això sí, fer l'acompanyament amb un professional durant el tractament.
Es tracta de fàrmacs que es varen començar a comercialitzar a mitjan 2024 després de la febre de l'Ozempic. Depenent de la dosi, els preus poden oscil·lar entre els 150 i els 400 euros i necessiten recepta mèdica, tot i que no els finança el Sistema Nacional de Salut. La vicesecretària del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes, Eva de la Flor, assegura que aquests medicaments funcionen, però recorda que han d'anar acompanyats d'un canvi d'hàbits.
No hem de perdre escapat. Penso que sí, que és un medicament ideal per a gent que té un problema greu de salut, que és obesitat, que és síndrome metabòlic, que té moltíssimes complicacions, però bueno, gent que potser té una boda aquest estiu, pues, la veritat, no m'apareix adequat. Hi ha com una pressa, no?, per perdre pes que mai és saludable. Fer-ho amb pressa mai va bé.
L'Agència Europea de Medicaments i la xarxa de caps d'agències de medicaments alerten sobre l'augment d'aquests medicaments il·legals comercialitzats com a complementaris a aquests perquè poden contenir nivells nocius d'altres substàncies. I segons Rosa Llull, vocal del Col·legi de Farmacèutics, les xarxes socials hi han contribuït. Demana a la ciutadania que abans de res consultin amb un especialista.
Hi ha tot un control damunt d'això i que també ha d'anar sumat a canvis d'estil de vida, és a dir, a canvis a nivell nutricional, a exercici físic, a gestió de l'estrès, que si no després, si nosaltres no invertim aquest temps en potenciar i en canviar aquests hàbits i estil de vida, és quan després tenim més risc de que hi hagi un efecte rebot.
A Espanya i en molts estats de la Unió, la venda en línia de medicaments amb recepta és il·legal i les companyies han de respectar la legislació estatal.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2025. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketive.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaylevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La d'avui és una jornada de caigudes generalitzades a les borses internacionals després que el preu del barril de petroli ha arribat fins als $118 per primera vegada des de l'any 2022. Aquesta pujada suposa un increment del 20% en els preus del cru, que se suma als increments del 30% de la setmana passada.
És una escalada que pot a més repercutir en el preu del combustible. Així tot, la pujada del petroli s'ha moderat després que al Financial Times hagi informat d'una possible reunió entre els ministres de Finances dels països del G7. Una reunió que tindrà lloc d'aquí mitja hora per videoconferència i en què els 7 països més rics estudiaran si recorre a les reserves estratègiques de petroli. Mentrestant, a l'Estat, el govern estatal afirma que s'estan seguint els efectes econòmics d'aquesta guerra i que està explorant mesures per pal·liar-ne l'impacte en la butxaca dels ciutadans, treballadors i en les empreses. Són les vicepresidentes María Jesús Montero y Yolanda Díaz.
No tengan duda de que el gobierno, llegado el momento, adoptará todas las medidas que considere importante para bajar la cesta de la compra o para bajar los costes de producción de las empresas españolas.
Ojalá que no tengamos que desplegarlas, pero en todo caso si hay que desplegarlas, lo que sí que les quiero decir es que vamos a acompañar a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos, a las autónomas y que obviamente esto es ser español.
S'encareix el preu del petroli i els usuaris de les benzineres ja ho noten a la butxaca. Qui més percep aquest increment són els treballadors que necessiten el seu vehicle per fer feina o depenen del combustible per fer funcionar la maquinària. Escoltem el que ens comentaven camioners, repartidors i transportistes aquest matí al polígon de Son Castelló de Palma.
Vamos, si se nota, ha pujat, pues l'estem pagant a 1,58 i ara va a 1,85. O sea, 30 cèntims, 30 i pico de cèntims més cada... El litro.
Me parece muy injusto, ya que las gasolineras, el otro día estuve leyendo información, tienen hasta 90 días de reservas en los almacenes. Que nos hayan subido la gasolina a dos días que ha empezado la guerra, me parece vergonzoso. O sea, pero muy vergonzoso, porque no tenemos por qué pagar nosotros esto.
El caso es que sentí también que están pujant gasoil que ya está comprat a preu d'abans. O sea, també s'aprofiten d'això, pero bueno, això ja és un altre tema que...
I sobre el terreny, l'Iran ja té nou líder, és Mojtaba Khamenei, que substitueix així el seu pare, l'ayatolà Ali Khamenei, que va ser assassinat el primer dia de l'atac d'Israel i els Estats Units sobre l'Iran. És el candidat que els Estats Units no volien perquè el consideren continuista de les polítiques del seu pare.
De fet, Donald Trump ja ha advertit que no duraria molt si en triaven un que no tingués el vistiplau de la seva administració. En canvi, el president rus, Vladimir Putin, ha expressat el seu suport infrangible, ha dit a l'Iran, després de l'elecció del nou líder.
Malgrat tot, els atacs continuen a l'Orient Mitjà. Es calculen ja unes 1.600 persones mortes. Fa uns minuts, Turquia ha anunciat que l'OTAN ha interceptat un nou míssil iranià en el seu espai aeri, el segon des de l'inici de les hostilitats.
I és que Mojtaba Khamenei, que és el nou líder suprem de l'Iran, ja ha ordenat els primers bombardejos sobre Israel, però també sobre els països considerats aliats als Estats Units, com Qatar, els Emirats Àrabs, Kuwait i Bahrein, on ha bombardejat una refineria que ha deixat 32 persones ferides i les instal·lacions en flames. Israel, per la seva banda, ha anunciat el llançament d'un atac a gran escala contra Teheran, Isfahan i el sud de l'Iran. També contra el Líban, on ha ordenat l'evacuació de diferents barris de Beirut mentre continuen els atacs, segons afirma, a diferents posicions de Hezbollah. De moment, Israel ha matat 400 persones al Líban, 80 de les quals són nins i més de 1.600 a l'Iran.
Un jutjat ha admès a tràmit la segona denúncia contra Íñigo Rejón per una presumpta agressió sexual que va ocórrer a l'octubre de 2021. La primera va ser presentada per l'actriu Elisa Moulia.
Segons consta en la segona denúncia, l'exdiputat i exportador de Sumar al Congrés hauria obligat la víctima a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. Posteriorment, la dona va haver d'iniciar un tractament psicològic. El seu advocat, el mateix que va triar Elisa Moulia, ha sol·licitat que es protegeixi amb confidencialitat absoluta la identitat de la víctima.
Koldo García demana la seva posada en llibertat immediata per poder preparar el judici pel cas Mascaretes en el Suprem.
L'exassessor diu que la presó és un obstacle insalvable per preparar un judici complex que comença el 7 d'abril. García també demana declarar el darrer o el manco després del comissionista Víctor d'Aldama.
I un darrer apunt a l'exterior, amb gairebé el 23% dels vots, Pacto Histórico del president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha guanyat les eleccions al Senat d'aquest país. D'aquesta manera, el partit de Petro tindria uns 25 cascons. Arribem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Ofensiva del Consell de Mallorca per reclamar a l'Estat els 350 milions d'euros del conveni de carreteres. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Tots els partits en representació a l'institució, amb excepció del PSOE, han donat suport a una moció que reclama el govern central que recuperi el conveni subscrit el 2021, ara amb preus actualitzats.
Resposta conjunta per frenar l'amenaça de la vespa asiàtica a la Conselleria d'Agricultura, Autoritat Portuària i el sector de l'apicultura s'uneixen per impedir l'arribada de la plaga.
Per aquest motiu, per primera vegada s'instal·laran trampes a punts estratègics de la façana marítima del Port de Palma, considerada zona de risc per l'entrada d'aquestes espècies invasores.
L'Ajuntament d'Andratx ha engegat una nova convocatòria de subvencions destinada a la rehabilitació de les façanes del municipi.
La subvenció cobrirà fins al 25% del pressupost d'execució de les obres, amb un màxim de 15.000 euros per edifici, compta amb una dotació total de 75.000 euros.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutor. Bon dia.
Què tal? Bon dia. En aquesta hora de circulació es produeix en general a la xarxa viària de Mallorca. Tot així, trobant retencions a l'M10 en direcció Palma abans d'arribar a l'enllaç amb la via de cintura. També hi ha trànsit una mica més densa a l'M20 a l'altura dels enllaços amb frenades puntuals, tot i que la circulació continua. A la resta de carrera principal, circulació sense incidències destacables. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Marc. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vols ser futbolista, que lluiti per lo que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
IV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Consell Insular impulsa una ofensiva política per reclamar a l'Estat un conveni de 350 milions d'euros per a infraestructures viàries a l'illa. Tots els partits en representació a l'institució, a excepció del PSOE, han donat suport a una moció que reclama al govern central que recuperi el conveni subscrit el 2021, ara amb preus actualitzats. En el llistat a finançar per part de Madrid hi ha una vintena de projectes, sobretot a la xarxa secundària, però no al tram 1 del segon cinturó, que començarà a construir-se aquest 2026.
Aquest darrer projecte s'ha deixat fora per per afavorir el suport de Més per Mallorca. Sí que se n'inclouen d'altres, com la connexió del carrer Alfons el Magnànim amb aquesta ronda de circumval·lació, o la creació i la millora de passarel·les per a vianants. També la construcció de tot un seguit de rotondes i variants a la part forana o l'impuls de vials cívics. És el president Llorenç Galmés.
S'estan fent molta de feina per millorar les infraestructures, per no consumir ni un pas més de territori, amb una mobilitat més sostenible, amb pàrquing dissuasius i, sobretot, amb vials cívics. Perquè per nosaltres l'importància és millorar la qualitat de vida, recuperar el temps perdut i donar solucions, insisteix, en els problemes reals que ens vàrem trobar quan vàrem arribar en aquesta institució.
La moció ha estat subscrita per dos dels partits de l'oposició, proposta per les Illes i Més per Mallorca, que ha donat el vistiplau de l'acord quan s'ha tret del llistat de projectes a finançar el tram 1 del segon cinturó i s'hi han inclòs estudis previs de millores sostenibles a la via de cintura o un pla especial d'aparcaments dissuasius. Les dues formacions insisteixen a primar les necessitats del mallorquins per davant d'estratègies polítiques. Són Antoni Sales, portaveu del PI, i Vicenç Vidal, diputat de Més per Mallorca.
Volem destacar aquest enteniment i volem fer veure a la ciutadania també que quan volem ens sabem posar d'acord, això és molt important, poder fer pinya tots per la nostra terra.
Creiem que s'ha arribat a un col·lapse circulatori i creiem que les carreteres secundàries, les carreteres que empleen més els residents, ha d'haver una intervenció. Quedi clar que des de Més per Mallorca deim el mateix aquí i a Madrid, i governi qui governi a Madrid, reivindicam les inversions necessàries, les infraestructures necessàries per a aquesta terra.
Vox i PP, per la seva banda, han criticat la discriminació que fa el govern central envers les Balears, sobretot quan a les Canàries sí que s'ha subscrit un conveni per finançar 1.000 milions d'euros en carreteres, cosa que consideren un greuge comparatiu. Són els diputats de Vox i PP, Jorge Campos i José Vicente Mari.
El gobierno del señor Pedro Sánchez le tenía que caer la cara de vergüenza que una institución, como es esta institución insular, tenga que presentar mociones y reivindicar constantemente que cumplen con lo que es un compromiso y un deber y una obligación que tiene, en este caso, el Ministerio de Transportes del señor ministro Óscar Puente.
El Estado financia la Red Nacional de Carreteras en la península, financia a través de los convenios de carreteras la red de carreteras en las Islas Canarias, y resulta que aquí, gracias al engaño de Sánchez y Armengol, no tenemos financiación para las carreteras.
Ara s'encetarà una ofensiva política, la qual està previst que, a més d'aquesta moció al Consell, també s'entremitin d'altres similars al Congrés, al Senat i als ajuntaments de l'illa. L'objectiu és crear un front comú polític i institucional per reclamar aquestes inversions.
El PSI, per la seva banda, no s'ha sumat al front comú per reclamar doblers per carreteres. La seva portaveu, la institució Catalina Cadera, ho considera un paperot del president per fer política contra el govern central.
S'està utilitzant la institució insular, el Consell de Mallorca, per fer partidisme per una dèria seva que sol·licitar que conveni de carreteres, però només ho fa per pegar contra l'Estat. És una estratègia contra en Pedro Sánchez perquè realment en 3 anys no ha mogut ni un dit per aconseguir cap tipus de finançament per fer les infraestructures que ell considera que s'han de fer.
D'altra banda, els socialistes també han denunciat el col·lapse de l'Hospital de Son Espases i demanen la dimissió de la consellera de Salut, Manuela García, per un registre que consideren nefasta.
En un acte avui a l'Hospital de Referència per denunciar la saturació que va patir el centre la setmana passada, la secretària general dels socialistes de Mallorca, Amanda Fernández, ha denunciat a més la mala gestió també a l'atenció primària. Fernández ha posat d'exemple la nova unitat bàsica de Consell, que fa mesos que està acabada i encara no s'ha posat en marxa.
Sabem que des de l'agost està acabat la unitat bàsica de Consell i és una unitat bàsica que està tancada, mentre els veïns i veïnes de Consell no poden tenir aquesta unitat bàsica oberta amb més professionals.
2:37, canviem de qüestió. Avui acaba el termini perquè les poc més de 200 persones que ocupen l'antiga presó de Palma presentin al·legacions a la notificació que han rebut. Una vegada resolta, se'ls oferirà un termini de 4 dies per abandonar el recinte de manera voluntària. En cas contrari, l'Ajuntament iniciarà un procés judicial per obligar al desallotjament.
Des d'Acord recorden que els serveis socials fa anys que ofereixen ajuda a aquestes persones i que la majoria l'han rebutjada. El consistori insisteix que el desallotjament es fa per garantir la seguretat de les persones que resideixen dins del recinte on recentment s'han produït bregues i incendis. No es fa, segons l'Ajuntament, pel projecte que està previst en aquell espai. Recordem que un 65% dels residents de l'antiga presó es troben en situació administrativa irregular.
A tot això, més per Palma, planteja que una part dels 120 milions d'euros que el Partit Popular vol destinar al projecte de GES es redirigeixi a la compra immediata d'habitatges per ampliar el parc públic municipal.
Concretament, la formació proposa destinar 50 milions d'euros a adquirir pisos ja existents a Palma per convertir-los en habitatges públics i per donar resposta urgent a famílies en situació de vulnerabilitat. Neus Trullol n'és la portaveu.
El Partit Popular és incapaç de donar resposta a l'emergència habitacional que se viu a l'antiga presó. Des de Més per Palma proposant destinar 50 milions d'euros a comprar habitatges. Això permetria adquirir 170 pisos a preu de mercat, o fins a 360 si s'utilitza l'eina de tanteig i retracte. Això seria començar a actuar de veritat i començar a preocupar-se pels temes que realment importen en els palmesans i palmesanes.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
I ho deien també en titular resposta conjunta per frenar l'amenaça de la vespa asiàtica. La Conselleria d'Agricultura, Autoritat Portuària i el sector de l'apicultura s'uneixen per impedir l'arribada de la plaga. Per aquest motiu, per primera vegada, s'instal·laran trampes a punt estratègic de la façana marítima del Port de Palma, considerada zona de risc per l'entrada d'aquestes espècies invasores. El motiu, els eixams d'aquests depredadors, perillosos per al sector primari, moltes vegades desembarquen de les embarcacions arribades d'altres ports estatals internacionals.
Les trampes biològiques, en total de 4 panells de caseres fonamentals per als sistemes d'alerta primerenca, atreuen les vespes invasores que surten dels vaixells que entren als ports. Es col·locaran a 2 punts estratègics del Port de Palma, a la zona del far de Portopí i a la teulada de la seu de l'autoritat portuària El Moll Vell. El Moll Vell. Ports i Agricultura n'han d'autoritzar la cessió de l'espai, ara en tramitació, i reclamen que es prioritzi la seguretat de la població. Heu de pensar que les invasores causen picades que, en alguns casos, poden ser greus. Gerrit Parra és el president de l'Associació Balear d'Apicultors.
Si una plaga d'aquest tipus entra per esport, anirà colonitzant tots els jardins, tota la banda del casc antic, tenim tots els edificis de la catedral, puestos que són molt elevats, que no hi va ningú, que se poden posar niu si està allà i reproduir-se sense cap problema. La banda de Palma ja estaria tan colonitzada que la erradicació del problema seria o molt més complicada o, al millor, impossible.
Mentrestant, l'Ajuntament d'Andratx ha engegat una nova convocatòria de subvencions destinada a fomentar la rehabilitació, la conservació i l'envelliment de les façanes del municipi, aportant fins al 25% del cost de les obres.
Els ajuts van dirigits a propietaris d'habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars, conjunts d'apartaments o comunitats de propietaris que vulguin fer obres de manteniment, restauració o rehabilitació. La subvenció cobrirà fins al 25% compte del pressupost d'execució de les obres amb un màxim de 15.000 euros per edifici i compta amb una dotació de 75.000 euros. La batllessa d'Andratx ha destacat que la millora de les façanes també tindrà una repercussió positiva dins les zones comercials. És Estefania Gonzalo.
Per nosaltres és molt important donar aquesta ajuda als propietaris per dur endavant aquestes obres que només tenen un benefici per als propietaris, sinó també de cara a lo que representen com a municipi. I sempre són unes subvencions que tenen molta concurrència i, a més, afegir que també tenen una bonificació en l'impost de construccions del 95% per a les obres que se duguin endavant.
Les sol·licituds es podran presentar abans del 8 d'abril i les obres hauran d'estar finalitzades abans del 2 de febrer de 2027.
I a Bunyol, el Consell Assessor de la Comuna s'ha reunit per continuar avançant en l'elaboració del pla d'usos d'aquest espai natural, que té l'objectiu de fixar els criteris per ordenar i fer compatibles l'esbarjo i la conservació. L'Ajuntament preveu que podria aprovar-se el mes de maig.
A la darrera reunió del Consell Assessor, format per tècnics, representants institucionals i entitats socials i experts, s'han compartit criteris i propostes com la limitació d'estar dels refugis a 3 nits, una ocupació màxima de 4 o 6 persones i el requisit d'una autorització per als no residents. En els refugis també es demanarà un dipòsit i no estarà permès posar música ni deixar fems. El regidor de Medi Ambient, Juan Antonio Riera, destaca que el pla és una regulació per protegir l'espai, tenint en compte que els usos han canviat i ara són principalment recreatius.
Ha de pensar que la comuna és un bloc que té 1.100 quarterades. És molt gros. Entonces, si no fem una regulació dels usos i, a més, en la massificació que hi ha, sobretot els caps de setmanes, pues, el farà malbé.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I la Llotja de Palma celebra enguany 600 anys d'història. Va ser l'any 1426, quan l'arquitecte Guillem Sagrera va firmar el contracte amb el Col·legi de Mercaders per a la seva construcció.
L'acte central d'aquest aniversari serà dimecres amb un concert a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Mallorca i una conferència inaugural, però no serà l'única, n'hi haurà més durant aquests pròxims dos mesos. També s'hi faran visites guiades al llarg de tot l'any per donar a conèixer aquesta edificació, patrimoni viu de la ciutat de Palma. Sebastiana Sabater és catedràtica d'Història de l'Art i Jaume Bausà, conseller de Turisme, Cultura i Esports.
Aquesta llonja ha patit molt. Durant la Guerra del Francès va ser una caserna i un hospital. Vull dir, això no es valora molt, no és vera. Llavors, la noció de patrimoni que nosaltres tenim també hem de tenir en compte que és una noció moderna.
Ens sentim hereus del geni creatiu de Guillem Sagrera i de la determinació dels mercaders mallorquins. La nostra obligació és protegir aquest llegat per assegurar que continuï meravellant residents i visitants 6 segles després.
I un darrer punt, perquè les terrasses de la catedral ja tornen a estar obertes al públic, l'espai romandrà obert fins al novembre, els residents hi poden accedir de manera gratuïta els divendres.
Les visites duren una hora i es fan en torns de cada 30 minuts. Els horaris són de dilluns a divendres de les 10 del matí a les 4 i mitja de l'hora baixa i els dissabtes de 10 del matí a 1 i mitja del migdia. El degà de la catedral és Antoni Vera.
Des del temple pot contemplar tota la part del passeig marítim i la part del casc antic de la ciutat. I, sobretot, és important el rosetó. El rosetó vist des de la proximitat mostra la seva majestuositat, els arbotants també de la seu i el campanar.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
El Reial Mallorca tancarà la 27a jornada de Lliga a només un punt de sortir del descens.
La derrota de l'Elx 2-1 contra el Villarreal a la Ceràmica deixa a l'equip alacantí amb 26 punts, un més que el Mallorca, que amb 25 continua antepenúltim. El vermell encetarà la setmana demà per preparar el partit contra l'Espanyol de diumenge a les 2 del migdia a l'estadi de Somos. En principi estarem pendent de com arriba l'equip i en especial el central Antonio Raillo, que a falta de més proves mèdiques podria patir una lesió d'isquios. Per altra banda, el migcampista Pablo Torre, que va patir problemes físics rampes i va haver de demanar el canvi en el segon temps, també hauran d'estar pendents. Javi Llebré segueix recuperant-se de la lesió de quàdricep de la cama esquerra i no és segur que pugui estar bé per al partit de l'Espanyol. Veurem si aquesta setmana surt a exercitar-se damunt la gespa de Son Bibiloni. També pendent del comitè de competició, que en principi sancionarà amb un partit l'extrem Jan Virgili per mor la targeta vermella que va veure a El Sadar. En definitiva, de demà fins dissabte, feina intensa, per la qual cosa dimecres Martín de Michelis ha programat una doble sessió d'entrenament. Precisament recordant les primeres sensacions del nou entrenador del Real Mallorca després de l'empat al Sadar.
Muy, muy contento en muchísimas cosas. Se vio un equipo valiente. Y si hay algo que se necesita para salir de esta situación es valentía. Creo que los chicos captaron muy bien el mensaje. Salieron a mostrarlo de primer momento. No vinimos a escondernos. Contra un equipo que tiene muy buen presente, que se hace muy fuerte acá en casa.
A falta del partit d'avui vespre, entre l'Espanyol i l'Oviedo, la jornada d'ahir, Toni, no va ser dolenta per als interessos mallorquinistes.
Empat a un entre el Sevilla i el Rayo Vallecano. Amb aquest resultat, el Dorequiz es mantenen 6 punts per damunt del Mallorca i el València, que va guanyar per 3-2 a l'Alavés en el debut de Quique Sánchez Flores a la banqueta dels vitorians. Un partit on els valencianistes varen donar la volta al marcador a les acaballes del partit, i és que l'Alavés anava guanyant per 1-2. Així doncs, el Mallorca queda 2 punts per davall als Babazorros. El Getafe va guanyar per 2-0 el Betis i deixa el perill del descens en fora, en la quarta victòria en 5 partits. La jornada 27 es tancarà avui vespre amb el pròxim rival del Mallorca, l'Espanyol, com bé deia Sara, que rebrà l'Oviedo a partir de les 9 del vespre a l'estadi de Cornellà.
A la primera federació, la UD Eivissa no perd de vista els play-offs d'ascens.
Els pitiuros descansen dos dies després de tornar a aconseguir una victòria fora de casa gairebé dos mesos després. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Aquest any l'equip no havia aturat dos dies en la mateixa setmana i Miguel Álvarez ha volgut donar descans i premi després de l'esforç de l'equip i trencar la mala ratxa fora de casa amb un resultat contundent davant d'un rival directe, l'Antequera, per 0-3. Això sí, el tècnic de l'Eivissa reconeix que l'equip dissabte va estar millor a la segona meitat i que en pilota han fet millors partits fora, però creu que el grup creix en mentalitat competitiva. L'escoltam.
Todavía pretendemos conseguir alguna cosa que no debíamos conseguir, que hay que no conceder, perdón, que es lo que nos ha pasado en algunos partidos, que hemos jugado incluso mejor que hoy. Sobre todo en la segunda parte hemos concedido muy poco y creo que nos vamos con tres puntos en un campo y contra un equipo, un campo difícil, contra un equipo que me gusta mucho, que tiene muy buen juego de bandas y que te somete mucho en bloque bajo y es muy difícil defenderlos y creo que el equipo ha estado... Defensivamente ha estado muy bien y creo que en casa estamos jugando fenomenal, haciendo las cosas muy bien, no concediendo nada al rival y fuera creo que hemos hecho partidos como Teruel o Nasti, que ya lo hemos hablado mil veces, que esos pequeños detalles nos han penalizado y creo que poco a poco el equipo... La más sensación de equipo y de equipo difícil.
L'Eivissa començarà el dimecres a preparar el partit contra el Cuel Marbella diumenge a Can Mises.
A la segona federació continua l'emoció a la part alta amb la lluita pel lideratge entre el Sant Andreu i el Poblense.
I és que el d'Orequí no van fallar. Tots dos s'imposaren als seus rivals. El Poblense va guanyar a l'Atleti Lleida per 1-2 i el segon en 48 punts. El Sant Andreu continua el líder gràcies a la seva victòria per 1-2 a l'Espanyol B, qui no rendeix malgrat la travalada de l'Atleti Balears. Només va poder empatar, però la lluita pel lideratge continua. El de Luis Blanco guanyaven per 0-1 al camp del Barça B i al minut 92, després d'una mà dins l'àrea, el blaugrana de penal empataven el partit. Precisament sentim el que va dir el tècnic de l'Atleti Balears.
Una sensación es un poco agridulce porque al final cuando te meten un gol en el 90 y pico de penalti, una mano que bueno, que como esas manos pasan muchas cosas en muchos partidos y bueno, y pierdes dos puntos, ¿no? En este caso un empate, pues jodido.
I pel que fa a la lluita per evitar el descens de categoria, l'Andratx va empatar 1-1 contra el Castelló B, un partit que guanyava fins al temps afegit de partit. Sentint l'entrenador dels Andritxols, José Contreras.
Sí, la verdad es que, bueno, con el 1-0 hemos tenido un par de contras para matar el partido, no ha podido ser. La toma de decisión en los metros finales ha sido muy mala, la verdad, porque ellos se han dejado... Dejaban prácticamente a veces uno contra uno y nosotros no lo hemos sabido aprovechar. Y bueno, al final, cuando perdonas también, el fútbol pues se paga.
El que hi va tocar a fons va ser el Porreres. La derrota Torrent per 1-0 deixa l'equip de Jaume Mu com a coer de la categoria en només 20 punts. I pel que fa a la Societat Esportiva Eivissa, la derrota per 1-2 contra el Barbastre li complica la situació classificatòria. El Pitiuror guanyaven per 1-0, un partit controlat, però el Barbastre va remuntar. Raúl Casany és l'entrenador del conjunt eivissenc.
L'equip no m'ha acabat d'agradar. La primera part sí que m'ha estat bé, ja m'han començat molt fort, ja m'ha estat bé, però a favor de marcador acabem tenint por a guanyar o acabem tenint molta pressió, acabem estant molt agarrotats i igual com en pressió i tal, no m'ha acabat d'agradar l'equip.
I a la segona federació femenina, el Balears va guanyar per 2-0 a l'Osca i suma així la seva tercera victòria consecutiva.
Pel que fa a la Champions, demà tenim representació espanyola.
Serà a les 9 del vespre amb el partit entre el Newcastle i el Barça i l'Atlètic de Madrid Tottenham. Ja per dimecres el torn serà pel Real Madrid, que rebrà al Santiago Bernabéu la visita del Manchester City.
En pàdel, Gemma Triay ha aixecat el primer títol de la temporada.
La menorquina, l'argentina Delphi Brea, s'ha imposat a la final del Premier Padel de Gijón, Ariana Sánchez i Andrea Ustero, per 2-16-1 i després de 3 hores i 3 minuts de partit. És el 12è títol de la parella, 5 mesos després del darrer. Sentim Gemma Triay.
Un partidazo, nos han exigido al límite, no teníamos más, era solo corazón y correr y ganas de sacar este partido adelante. Muy feliz de rivalizar el título, muy contenta con nuestro nivel, con el esfuerzo, después de 5 finales seguidas, perdidas, pues yo creo que que bueno, que hay que estar muy contentas, hay que valorar también el perder 5 finales, que parece que es muy fácil estar en las finales y parece que, ostras, qué malos resultados, y para nada, creo que hay que valorar lo que estamos haciendo.
En bàsquet, a primera FEB, 2 derrotes i una victòria en la jornada d'ahir.
El conjunt menorquí va perdre la pista de l'Estudiantes per 85-78 i nova derrota del Figui. La quarta consecutiva, el conjunt palmesà va caure a casa per 68-73 contra el Cantàbria. Sentim Jorge Martínez, jugador del Figui.
Sí, yo creo que eso es una de nuestras señas, que luchamos siempre hasta el final. Estamos jodidos ahora porque es verdad que tendríamos que haber ajustado un poco antes, que no hubieran cogido tanta ventaja, porque al final lo hemos luchado, pero era difícil poder recuperarlo, y dolidos por la derrota, la verdad.
La nota positiva la deixa el Palmer, que va guanyar per 88-72 al Burgos, una victòria que els permet sortir del descens després de superar un rival directe com és el Tizona. Sentint l'entrenador Juan Díez.
Hoy estoy muy contento por mi equipo, por la afición y porque el trabajo que se está haciendo se está pudiendo plasmar en la pista. Yo siempre les digo que no quiero superhéroes, que yo quiero que esto sea una piña, que sea un equipo y que cada uno en su rol rinda al 100%. Tenemos que estar contentos ahora, disfrutar hoy con la familia, con los amigos, pero mañana ya tenemos que empezar a pensar en Menorca y sobre todo no bajar la guardia, ¿no?
I aquesta setmana hi ha jornada intersetmanal. Dimecres el Figui Palma rebrà l'Alacant i el mateix dia el Palmer Bàsquet viatjarà a Menorca per disputar el derbi contra l'Èstia.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem una pausa i la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Radio. Informatiu migdia.
Dimecres farà 600 anys que Guillem Sagrera i el Col·legi de Mercaders signaren el contracte que acabaria 40 anys més tard amb la construcció de l'edifici de la Llotja, una joia arquitectònica referencial i imprescindible també del paisatge urbà de ciutat. Els actes de commemoració d'aquesta efemèride, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Es posen en marxa dimecres mateix.
Sí, i serà amb l'actuació de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, que dirigeix Bernat Kegles i que presentaran una peça de Joan Pérez Villegas i el Rèquiem de Mozart que estem escoltant de fons. També hi haurà una conferència inaugural a càrrec de la catedràtica d'Història de l'Art Tina Sabater. La Llotja és un edifici reconegut i admirat, tot i que no va ser, però, fins a quan va arribar el romanticisme, fins al segle XIX, que es deixà de considerar tot allò relacionat amb l'edat mitjana com a barbària i es començà a valorar de bon de veres.
La Llotja ha patit molt. Durant la Guerra del Francès va ser una caserna i un hospital. Vull dir, això no es valorarà molt, no es verà. La noció de patrimoni que nosaltres tenim també hem de tenir en compte que és una noció moderna. Ara sí que sempre hi ha hagut gent, persones importants que l'han valorada i han transmès i han vetllat perquè sobrevisqués. En Vini Melis, Mut, Gaspar Melchor de Jovellanos, Cuadrado, que l'hemos han llegada de qualque manera.
Un llegat que deixa al darrere històries i misteris, sobretot el que envolta la seva construcció i la partida de Sagrera cap a Nàpols, seguint la crida del rei Alfons el Magnànim i fugint també d'un acord amb els mercaders que no va ser tan rendible com semblava.
Varen acordar que se li donaria una part del dineret d'esmoll. Dineret d'esmoll era pues, un diner, no?, damunt cada lliure de mercaderies que entràs o sortís de port. I un diu, molt bé, d'acord, però clar, mai era el mateix. No era veure perquè depenia el que cobrava, no?, de les mercaderies que entraven i sortien de port. No era veure, no era una quantitat fixa.
Per tot plegat, Sagrera, que actuava com a artista empresari, això vol dir que assumia totes les despeses de material i de personal, va partir cap a Itàlia escaldat, Sense dubtes, però amb la llotja pràcticament feta, o potser no tant perquè un grafit trobat a una de les torres de l'edifici que va fer un dels treballadors posava com a data el 1470. En fi, de tot això es parlarà en aquesta conferència. També hi haurà mitja dotzena més de xerrades que ha preparat l'Arxiu del Regne de Mallorca i, com dèiem, també visites guiades. Tot això el dimecres a partir de les 7 del capvespre.
I acabam, Sandra, amb dues novetats discogràfiques. Així sona la revisió de Pere Gallerí, que han fet les Pitxorines, amb la col·laboració especial de la cantautora catalana Judith Nederman.
Sí, l'arranjament, que aposta per un protagonisme clar de les veus i la percussió, combina també instruments propis del folk mediterrani amb una producció més actual. Pere Gallerí és el primer avançament del nou disc de Pitxorines que es publicarà dia 24 d'abril i que inclourà altres col·laboracions especials.
Importa només fer calaix, d'això li diu el progrés i benestar. I no protestis, no diguis res més, ara tu qui t'has pensat que ets. No.
I així sona el nou avançament del segon disc dels mallorquins de Def Búfalos, Déu beneixi l'Airbnb.
Un single que posa el focus en una de les qüestions que més debat generen avui mateix a Mallorca, la turistificació i les dificultats per accedir a l'habitatge. El disc sencer País acaba de sortir a la venda i es presentarà en directe dissabte a l'Església Vella de Calonja.
I fa com temps de tants de mallorquins i que Déu beneixi l'Airbnb. No podíem viure abans de que existís. I que Déu beneixi. Que Déu beneixi.
Hem arribat a les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 9 de març. Finalment no hi ha hagut judici i els 8 acusats de violar en grup una jove turista a Magaluf l'estiu del 2023 han admès els fets i han acceptat penes que oscil·len entre els 2 i els 13 anys de presó. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'acord suposa una rebaixa notable del que el Ministeri Públic havia plantejat en un principi, de 151 anys a 73 en total. Els joves aprofitaren que la jove estava inconscient a l'habitació d'un hotel amb un dels seus companys i gravaren fins a 21 vídeos de les agressions sexuals. Tots ells són francesos i un suís que han acceptat un acord de conformitat, com dèiem, i redueixen així les penes.
També en aquesta hora estem pendents de si el jutge pren mesures cautelars sobre els 2 detinguts per l'atropellament mortal d'un home de 51 anys a Calamblanes, a Ciutadella, la setmana passada.
Es tracta de 2 ciutadans georgians i se'ls acusa d'assassinat. Van ser arrestats dissabte després d'un ampli operatiu de la Policia Nacional per localitzar el vehicle amb què haurien fugit.
Els titulars de la jornada inclouen també la resposta conjunta de salut i professionals davant les agressions a sanitaris.
Segons un conveni signat per la Conselleria i els col·legis de metges, infermeria, hospitals i centre de salut, incorporaran un responsable que ajudi l'afectat a formalitzar la denúncia. També es vol fer feina en la prevenció d'aquests episodis, prop de 1.500 l'any passat. Manuela García és la consellera de Salut.
Decir que nadie que sufra una agresión debe de dejar de denunciarla. Ese es uno de los objetivos más importantes que tiene este convenio, que cualquier persona que sufra una agresión, cualquier profesional sanitario que sufra una agresión, vaya y lo denuncie. Lo denuncie en el servicio de salud, lo denuncie en el colegio de médicos, lo denuncie en el colegio de enfermeras y de enfermeras, pero que lo denuncie.
S'acaba de constituir la Mesa contra l'intrusisme de les Balears, formada per govern i consells insulars.
La intenció és perseguir l'oferta il·legal de qualsevol àmbit i sector, des de lloguer turístic fins a barberies, passant per petits comerços. La presidenta del govern, Marga Proens, ha explicat que es tracta d'una iniciativa basada en l'experiència d'Eivissa.
L'índex de pressió humana s'ha reduït a Silla d'Eivissa en 18.000 persones diàries els mesos de temporada alta. Aquesta reducció de l'índex de pressió humana se produeix alhora que augmenta l'ocupació a l'oferta hotelera, que augmenta l'ocupació a l'oferta de lloguer vacacional reglat i legal i que, a més, augmenta l'increment i el creixement poblacional.
La mesa s'ha constituït avui, però les submeses de feina no es constituiran fins passat Pasqua.
Més orientadors i més places d'FP per prevenir l'abandonament escolar a les Balears.
També detecció primerenca, suport personalitzat i itineraris formatius són els eixos d'aquest pla presentat avui per la Conselleria d'Educació per prevenir-lo i tractar de reduir-lo. Les Balears han deixat de ser la comunitat amb la taxa més alta d'abandonament escolar de tot l'estat, però, tot i així, continuen entre les 5 primeres amb més d'un 15%. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
En una comunitat autònoma on el nostre teixit productiu, la nostra economia és de sector serveis i on tenim una arribada d'alumnat procedent de sistemes educatius no europeus que perjudica, sobretot, el món